12 minuts per arribar a les 7 de la tarda, 12 minuts per viatjar. Avui al Kamchatka de em costa molt dir el títol de la secció.
Kamchatka, mira que fàcil,
Ai, Marc, per favor, com em fa suar. Jo aquesta hora ja no sé. Després de tenir tres productors musicals que han portat el bo i millor de la música del món aquí, jo ja no puc dir res més. Bona tarda, Marc.
Molt bona tarda.
Què tal, Marc?
Bé, i vos?
Jo també, aquí, a veure on em portes avui.
Kamchatka. Aquesta secció porta aquest títol i és un espai on viatgem a través de la música i de les pel·lícules i de tot plegat.
Efectivament.
On em portes avui?
Doncs mira, avui us portem en un lloc molt ple de contrastos, entre allò que és molt tradicional i entre allò que és absolutament modern. Si et sembla, que ens ho expliqui una miqueta a la fitxa.
Destinació, Corea del Sud. Localització, península de Corea entre el Mar Groc i el Mar del Japó. Religions, budisme, confucianisme, cristianisme i xamanisme. Nombre d'habitants, 51 milions.
Molta cosa per un sol país, eh? Molta sí. Religió plegada, tal. Començarem acostant-nos a aquest país a través de diverses pel·lícules. La primera és d'un director força conegut aquí, diguéssim que seria el director coreà més conegut a casa nostra, que es diu Kim Ki-duk. La pel·lícula és una meravella, es diu en castellà Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera, i fa així.
Maestro, tengo una piedra en la espalda, por favor, quítemela.
¿Te atormenta?
Sí, maestro.
¿No has hecho lo mismo con el pez?
Sí, maestro.
¿No has hecho lo mismo con la rana?
Sí, maestro.
¿No has hecho lo mismo con la serpiente?
Sí, maestro.
Si us fixeu, estem ja en un lloc una miqueta molt zen, diguéssim. On estem? Estem enmig d'un llac, enmig de la muntanya coreana, on hi ha un petit temple amb espai per una sola persona, un temple de fusta que, a més, sura al llac. I veiem, a la primera part, que és la primavera, un nen que va al temple a estudiar amb el monjo budista. El nen ha agafat, li ha lligat pedres a peixos i tal, i el monjo, que és el que fa? El primer que fa, quan ho descobreix, és li lliga una pedra a l'esquena. No només amb aquest càstig, després li diu què és el que hauria de fer per redimir-se i l'adverteix d'una cosa.
Ve a buscar a los animales y quítales las piedras. Entonces yo te la quitaré. Pero si alguno de los animales ha muerto, llevarás la piedra en tu corazón, para siempre.
I això, aquesta profecia, ja veurem que s'acaba fent una mica realitat.
Això és budisme en estat pur.
Això és budisme en estat pur. De fet, aquesta pel·lícula vindria a ser més o menys un resum de com es viu el budisme o com es pensa el budisme a Corea. I a més, és el budisme, evidentment, és la religió més important de Corea, però com hem sentit abans a la fitxa, hi ha com unes quantes religions, no? Per començar, La bandera de Corea del Sud, no sé si la teniu al cap, una miqueta.
Jo sóc fatal amb el tema banderes, no jugava al Winter
Games.
És aquella
que
té una
rodona al mig i unes ratlletes negres així.
Efectivament, molt bé. Sí. El fons és de color blanc, que diuen que és el color tradicional de Corea. Al centre té aquella rodona on hi ha el yin i el yang, un de vermell i un de blau.
Ah, això, blanc i blau.
Exacte, que això significa l'equilibri, té molts més significats, però sempre és el blanc i el negre, diguéssim, no? Un és calor, l'altre és fred, un és home, l'altre és dona, etc. etcètera. I aquelles ratlletes que hi ha al voltant, que són quatre grups de tres ratlletes, es diuen trigrames. I això ve... És igual, hi haurà gent que li sonarà, Li Ching. Això és taoisme, és una altra de les religions. És una filosofia que ha acabat derivant en religió. Ja des de la bandera ja t'estan explicant coses i maneres de pensar. Però no només tenim això, sinó que a més tenim, evidentment, el budisme. Hi ha un lloc que és espectacular on hi hauríeu d'anar sí o sí, si és que anem a Corea, que és la regió de Yeongju, que això està, per cert, això està molt a prop de Busan, que és un lloc on van viure els meus avis quan jo era petitet.
En sèrio?
Sí. I, bueno, d'alguna manera aquest programa és com una mena d'homenatge a ells, no? I és un lloc espectacular, on hi ha una muntanya que és com si fos Montserrat, però en comptes d'haver-hi un temple, hi ha com 200 temples budistes.
Bueno, i aquí som.
És espectacular, perquè a més, imagineu-vos un temple budista a mig camí entre la Xina i el Japó, amb aquells sostres com si fossin una mena de pagoda, no? Molt inclinats, molt espectaculars. A més, amb la fusta polícroma pintada de molts colors, és molt bonic. He dit molt semblant al Japó, però compte, perquè són enemics eterns, el Japó i Corea, i les dues Corees, no? Fins i tot la paraula kamikaze, que us sona, no?
Sí.
Sabeu d'on surt?
No.
D'una guerra que van tenir Corea i Japó. Que Corea, en aquella època, era qui tenia la millor flota de la zona, volia envair el Japó, però què passa? Va haver-hi una tempesta, que va enfonsar els vaixells, i els japonesos van dir que allò havia estat un vent diví, que és el que significa kamikaze. O sigui que bé una miqueta d'aquí.
Escolta, recordem el títol de la pel·lícula, mm-hmm. perquè estem explicant avui Primavera, Verano, Otoño, Invierno, i otra vez Primavera.
Exacte.
És el nostre vincle per arribar a Corea. Mm-hmm.
Efectivament. És una pel·lícula on la natura és molt important. Uh-huh. Aquestes fases, evidentment, fan una analogia molt fàcil amb les edats de la persona, no? Però la natura també és una cosa... És molt important a tot el país. Té un país d'aquesta extensió d'uns 50 milions d'habitants, té 20 parcs naturals. Recordeu que havíem deixat a l'alumne i al mestre amb aquella profecia?
Sí.
Doncs això continua.
Ahora que estás curada, puedes marchar.
No, maestro, no puede.
El deseo despierta el ansia de poseer. Y esto despierta el instinto asesino.
Doncs això és una profecia que li fa... I arriba quan ell és adolescent, arriba una noia perquè la guareixi i resulta que ell se n'enamora i acaba fugint. Despierta el instinto asesino. Doncs sí, al llarg de la pel·lícula això tindrà a veure, però no us faré un spoiler perquè l'heu de veure. És una pel·lícula molt, molt, molt bonica, però... No tot és violència en les pel·lis coreanes, perquè tenim aquest
sí, tenim aquesta
imatge,
sensació,
no?
Aquesta vegades, sensació de violència, de ser... Sí, àspera. Aspro.
I a vosaltres...
Què passa?
Tinc una mica de carrespera, ara que
veig,
no em donaríeu pas
ara,
una miqueta.
Efectivament, ara que et veig aspre...
Fa un rato que m'ho estic mirant, això que has portat avui, xiquet.
És que
un
té. El Marc ens ha portat té, ens ha portat mate...
Pensava que no convidava avui.
Avui ens ha convidat a té. Quin té és?
Això és un té que es diu Bujeon, que és del sud...
No faci aquest soroll, home.
Que és del sud de Corea, d'una illa. Bujeon significa collit abans de la pluja, perquè l'agafen just abans de l'època monsònica.
Estic morint del gust avui.
És que és un país molt poètic.
내가 그 말 했더니 우리 딸이 엄마 원래 신 기질이 있대.
Poètic, com el fragment d'aquesta pel·lícula que està sonant de fons. És una senyora... La pel·lícula es diu Poesia, directament. És una senyora que li diuen que té Alzheimer, però ella va aprendre a escriure poesia. I precisament aquest fragment ella estava dient: a mi sempre m'han dit que tinc ànima de poeta perquè m'agraden molt les flors i a més dic coses molt rares, no?
És a dir, que és una segona pel·lícula que també ens porta a Corea. El títol és Poesia.
Poesia, el director és Lee Chang-dong. És preciosa.
Sí?
Està molt bé, sí.
De les dues, quina em recomanes més, però?
La primera és que m'agrada moltíssim. Clar. La de Primavera, Verano, etc. Doncs aquesta està estèticament és preciosa. El que passa és que aquesta emocionalment està molt bé.
Ens has permès contrastos? On els trobem, els contrastos?
Els contrastos els trobem anant directament a Seül, per exemple. A Seül tenim el contrast entre els grans gratacels, us dèiem abans, contrast entre la tradició i les coses més futures. Aquí en aquesta habitació, per exemple, hi ha unes quantes coses que provenen de Seül, que provenen de les grans firmes coreanes. Aquestes... pots trobar-hi també cases tradicionals, però aquestes grans firmes es diuen Chaebol. Són firmes com Samsung, LG, Hyundai, tot això, tots aquests grans noms, són corporacions que engloben, per exemple, 95 empreses sota un mateix nom. I, a més, són empreses familiars. I un exemple com aquest, per exemple, el podem veure en una sèrie que estrenaran aquí a la tardor, que es diu Sense8, i... on apareix un dels personatges, aquesta sèrie, per exemple, està produïda pels germans Wachowski, per exemple, vull dir que està... d'imatge està prou bé, i una de les protagonistes és Sun Bak,
am I the person who wants to see my brother punished?
Que és aquesta noia. Soc la persona que vol veure com posen el meu germà a la presó. Per què? Doncs perquè no ha fet tot el que havia de fer bé, pagant impostos, etc. I ella és la filla del director d'aquesta corporació, etc. No?
És a dir, que tenim dues pel·lícules i una sèrie per anar directes a Corea. L'última és aquesta que s'estrenarà a Netflix a l'estat espanyol a partir de l'octubre.
A partir de l'octubre, exacte. Però tot això on passa? Aquests barris de gratacels... Com es diu aquest barri de gratacels? Gangnam. Us sona? Gangnam?
Home, sí.
Gangnam Open Style. Gangnam Style. Apa!
Com que sabia que el Ramon em boicotejaria, doncs ho he fet ja directament i ja us la presento. Això em dona pas a parlar-vos de la importantíssima cultura pop de Seül.
Clar, que tothom era coreà, no?
Efectivament.
Bueno, encara ho deu ser, eh?
Encara és veritat.
Encara ho és, encara ho és. La cultura pop de Seul, de tota Corea, és superimportant. Està passant per davant de la cultura pop japonesa, que és la més coneguda arreu del món, que si el manga, tot allò que es van inventar ells. Mm-hmm. Doncs ara els coreans estan fent el mateix i ho estan venent a tot el món. I amb la música és una passada. Hi ha grups com, per exemple, Kara. Això és molt curiós, per exemple, perquè tots aquests grups acostumen a posar frases, paraules en anglès, que són així com més catchy, no? Que t'agafen una miqueta. Si et fixes, sona pràcticament com la Kylie Minogue.
Sí. O Madonna, jo què sé. Sí,
exacte,
sí.
Una cosa d'aquestes. Els videoclips són aquestes noies ballant, noies a les quals no distingeixes, no perquè siguin coreanes, sinó perquè es fan la cirurgia estètica.
Ets un pirules, has començat amb poesia, paisatges, illes, i ara estem parlant de cirurgia estètica a propòsit d'un mateix país. Escolta, això no pot ser.
I encara revelarem el clau amb una última molt, molt ràpida. Aquest noi es diu Seo Taiji, noi, vaja, és qui es va inventar això del K-pop, té uns 43 anys,
sí. Val?
Aquest videoclip és espectacular, es diu Chris Malo. I explica la història dels idols, que es diuen, que són aquests nanos que agafen, ell el van agafar amb 14 anys perquè siguin unes estrelles del pop.
Carai.
Carai.
Impressionant, escolta, Marc, de debò. No m'ho pensava pas que un viatge a Corea donaria per tant i, a més, ens has portat aquest tema magnífic i meravellós. A més, ens deixes un regust impressionant que fa que acomiadem el 8 dies d'avui més contents que mai, com sempre, agraint a tots els que l'han fet possible la setmana que ve. On em portaràs?
Ho estic pensant, però molt probablement és allà on més enllà ja no s'hi pot anar.
Molt bé. Doncs gràcies a tu i a tots els que un dia més han fet possible el 8 dies.